Tu dius de recul, de fet. Catalunya no la controlem tota, vull dir que...
Recuperi, a veure que Catalunya està aplaudint.
Això segur, això no ho dubtis.
A les 7:30.
7:30, al carrer Robreño.
Carrer Robreño, sí.
El búlgaro. Per què et diuen el búlgaro?
Pues porque soy búlgaro.
Clar, que, clar. Això és així de fàcil. És que no és complicat la vida, eh?
Molt bé. Gràcies.
Doncs gràcies bé, pues... al búlgaro i gràcies al, al Marçal, el de Sant Celoni. Ja pots tornar, jo crec, eh? Jo crec que ja ho tens tot fet. Vés
sí,
cap aquí.
Sí, sí.
Vine, vine, vine cap
aquí.
Jo crec
que sí, perquè amb aquesta calorada, de veritat, eh? Jo crec que sí, no em fondré.
No, no, realment avui és els dies durs i fins dijous preparem-nos perquè aquesta onada de calor encara li queden uns quants dies. Després, de fet, mira, ara a la segona hora informativa en parlarem de la calor, del risc d'incendis i de moltes altres més coses. Per tant, gràcies, Marçal. Fins ara.
Molt bé, nois. Fins ara.
I Joan Torres, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Oi. Ara ho dèiem, la calor, l'incendi de Tenerife, on hi tenim posat des de dimarts passat un ull i que continua cremant. Anava a dir sense control, però sí que és cert que hi ha zones...
No està controlat, no està estabilitzat, però hi ha bones perspectives de cara a les properes hores pel que fa a Tenerife. Parlarem de Tenerife, parlarem de la calorada que tenim a sobre, de l'alt risc d'incendi que tenim també a Catalunya. També de tota l'actualitat política, tant del que ha passat avui a la Catalunya Nord, on s'ha desplaçat Carles Puigdemont, tot i ja no tenir immunitat, com a Madrid, on Felip VI ha començat la ronda de consultes amb els partits, però també parlarem de la falera de diversos països per tornar a arribar a la Lluna. Fly me to the moon, let me play among the
stars, let me see. Tot plegat després que s'hagi estavellat el coet que Rússia volia fer aterrar al pol sud del satèl·lit de la Terra. A més de Rússia, els Estats Units, la Xina, l'Índia i Corea del Sud també tenen en marxa missions especials per tornar al satèl·lit terrestre. Després en parlarem. És part del menú d'aquesta segona hora informativa que començarà després d'una pausa, res, molt, molt curta. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
RAC 1. Aquest any nou li demano salut, amor, i un escriptori.
Però si és setembre.
Si el teu any també comença ara, prepara la tornada a l'activitat a IKEA. I si ets d'IKEA Family i ets estudiant, tens un 10% de descompte a les botigues per compres de més de 100 euros a partir del 16 d'agost. Consulta les condicions a IKEA.es.
Net, vaig tenir una cita increïble.
Però no deies...
Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna. Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga.
Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Estiu. Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sofà. Si et puc comparar amb 1.000 plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I uau, és estiu, et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu.
Passen 5 minuts de les 4 de la tarda i obrim la segona hora informativa pendents d'aquest alt risc d'incendi que tenim a casa nostra, però primer de tot el que fem és precisament posar un ull en aquest incendi que crema des de fa ja 6 dies, tot i que ara, pel que explicàvem, Joan, amb bones perspectives o amb un punt més d'optimisme que no pas els últims dies.
Sí, bones perspectives, tot i això el govern espanyol ja ha anunciat que aprovarà la declaració de zona catastròfica a l'illa. A les últimes hores els bombers han començat a veure, podríem dir, la llum al final del túnel, l'incendi ha anat a menys i els bombers són una mica més a prop de poder-lo estabilitzar, tot i això en alguns punts, el foc continua totalment fora de control. La zona que més preocupa ara mateix és el flanc nord, on hi ha pobles amenaçats. De fet, la majoria de les 12.000 persones desallotjades són de la zona nord. Pel que fa al sud, no hi ha habitatges en perill, però les flames hi tenen més camp per córrer. De fet, ja han entrat al Parc Natural del Teide. En total, ja s'han cremat unes 13.400 hectàrees.
Doncs va, busquem l'última hora, connectant amb l'enviat especial de RAC1 a Tenerife, que és l'Adrià de les Heres. Adrià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns quina és la situació ara mateix a l'illa de Tenerife.
Sí, l'evolució d'aquestes últimes hores és bona. El temps els està acompanyant, els bombers, i també els mitjans aeris, que volen des de primera hora del matí. Ara bé, tot i aquestes sensacions favorables, l'incendi continua viu i fora de control. L'optimisme d'aquests dies s'entén si mirem d'on venien. És a dir, fa 2 dies el foc estava fora de capacitat d'extinció. I ara aquesta extinció ja es veu una miqueta més a prop. Fins ara feien mans i mànigues per protegir les persones i els habitatges i ara ja comencen a parlar d'atacar les flames. Ara bé, el govern canari no vol fer volar coloms. Ja comença a fer previsions sobre quan el podran estabilitzar, però demanen calma. Es tracta d'un incendi molt gros que ja ha cremat més d'un 5% de la superfície de l'illa i, de fet, ha entrat al Parc Nacional del Teide, on ha arrasat amb vegetació única al món, o sigui, amb vegetació que és pròpia de l'illa de Tenerife. Malgrat això, les autoritats respiren tranquil·les perquè el foc no ha cremat cap casa i tampoc ha ferit ningú. De fet, avui el president espanyol Pedro Sánchez ha visitat la zona, justament on va començar l'incendi, i és una de les coses que ha destacat, que no ha ferit ningú.
Estamos viendo también en otras zonas del mundo incendios devastadores, incendios que no solamente, bueno, han esquilmado buena parte del patrimonio natural de esas islas, sino también ha habido personas que han fallecido en esos incendios. Afortunadamente, en las Islas Canarias, en Tenerife, esto no ha sucedido.
Una de les coses que realment sí que ha empitjorat avui és la qualitat de l'aire. Protecció Civil ja ha alertat que alguns municipis de Tenerife la qualitat de l'aire és molt desfavorable, diuen. Recomanen que la gent porti mascareta a l'exterior i que es protegeixin la vista. I una dada curiosa, un d'aquests municipis afectats per aquesta mala qualitat de l'aire és Arafo, el poble que ha visitat Pedro Sánchez, com dèiem, i ell no ha portat mascareta.
Adrià, sobre les causes, la principal hipòtesi és que l'incendi ha estat intencionat i, de fet, la policia ja n'està buscant els presumptes responsables.
Sí, la informació arriba amb comptagotes. La Guàrdia Civil guarda silenci. En tot cas, ja han confirmat tant ells com el president canari Fernando Clavijo que és un foc intencionat, o sigui que algú el va provocar volent. No hi ha detinguts, de moment, però el govern canari sí que explica que ja treballen amb diferents línies d'investigació oberta. Avui alguns responsables d'emergències ens comentaven que el fet que l'incendi s'encengués tan ràpid, que realment ho va ser molt de ràpid, penseu que en mig dia ja va cremar més de 800 hectàrees, doncs el fet que fos tan ràpid confia que pot ajudar que la investigació afini més. Diuen que en els primers minuts del foc van rebre més d'una 50 de trucades i això els permetrà ser molt precisos amb la zona i hora on van començar les flames. Per això confien que els serà més fàcil seguir les pistes dels responsables d'aquest foc.
Doncs l'Adrià de les Heres és l'enviat especial de RAC1 a Tenerife. Amb ell hem buscat l'última hora. Adrià, moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
Gràcies, que vagi bé, bona tarda.
Atents, lògicament, a l'evolució. Ja ho dèiem, pràcticament o gairebé 14.000 hectàrees cremades que cremen des de dimarts passat, tot i aquesta bona notícia en forma d'optimisme per part de les autoritats de poder-lo, si no controlar, estabilitzar d'aquí a no gaire. I més enllà de Tenerife, lògicament també el que ens preocupa és a casa nostra, aquest alt risc d'incendi, aquestes altíssimes temperatures que ens venen els propers dies. De fet, ja tenim aquí
aquí el Martí, preparat per explicar-nos com tenim... I ve amb aquella alegria que el caracteritza, saps? Aquella rauxa, aquella... Com t'ho diria jo ara?
Empenta.
Energia, sí, empenta pura. Martí, com estàs?
Com esteu? Bona tarda.
Un aplaudiment per allò. Hola, Martí! Amb ell farem aquesta setmana, de fet, amb ell ens anirà actualitzant la situació de com tenim casa nostra, de fet, la pitjor setmana en quant a temperatures de l'estiu, possiblement, no?
Sí, m'ha tocat aquesta calorada de ple, perquè ara mateix tenim un forn, a Catalunya, temperatures de 35 a 40 graus a tot l'interior, incloses les valls del Pirineu, per sobre moltes valls dels 35 graus a aquesta hora, i s'ha arribat a una màxima de 42 graus gairebé a Espolla, a l'Alt Empordà, 41 a Vinebre, al Dover també aquesta zona de la Ribera d'Ebre, del Baix Ebre, la Catalunya central, molta calor al voltant del Bages, amb poblacions com Artés, Sant Salvador de Guardiola, Cardona per sobre dels 40 graus, també la zona de la Garrotxa, 39-40 graus, s'ha arribat als 40 Artesa de Segre, però també a Tremp, a Organyà, a la ciutat de Girona, a Barcelona, alguns barris per sobre dels 35 graus, més a prop dels 30 a la costa, però molta sensació d'aixafogor. I la bona notícia dins d'aquest context de tanta calor és que tenim algunes tronades, algunes tempestes que refresquen l'ambient al Pirineu, però són bastant aïllades, tronades poc importants, però que sí que localment descarreguen amb una mica de ràbia, però la notícia és, sens dubte, aquesta calorada que no ens portarà rècords, perquè recordem, vam tenir aquells 45 graus ara fa un mes, sí, a la zona de Figueres, i clar, 45 graus, va ser aquella punta de calor, però ara estarem molts dies, com ja portem doncs, des de dissabte, diumenge, superant aquests 40 graus i arribant als 41, 42
Martí,
fins dijous.
Martí, han acabat ja...
Sí, no,
ja estàs?
Estava parlant una
mica.
Disculpi'm.
Sí, bueno, doncs mira, no miris cap al rellotge. Mira per mi, mira per la cara, mira pels ulls.
Mira,
fixa!
Admiro fixa.
D'acord. No apartis la mirada, eh?
Vol avançar ja?
Bueno, només t'ho diré una vegada. D'acord? O fas alguna cosa per arreglar aquest desastre de calor? O et juro que em veuré obligada a fer alguna bestiesa.
Es pot calmar una miqueta, Armina, també.
Tranquilitzar-me i calmar-me, no! D'acord? Avui no he dormit ni una hora. Ni una hora, Martí. M'és igual. Vale? Jo quan no dormo estic de molt bon humor.
No, sí, és evident.
A sobre, quan m'he llevat, semblava que m'hagués pisat al llit. Que també pot ser. Perquè tot el sol pèlvic... Bueno, malament. Martí!
Sí, digue'm.
Escolta'm.
Sí.
No et facis el despistat, eh?
No.
Que m'has mirat a l'Oriol.
Si no
que estic
mirar.
Aquí.
Sí.
D'acord. O fas alguna cosa, o les protestes que faré no seran com les dels lliristes de cap paper a terra. M'entens? Mira, per començar, em lligaré la cadira!
Pot parar de cridar, sisplau? Pot parar de cridar.
Que algú agafi cel·la? Del gruixut? Em lligo a la cadira fins que no baixin les temperatures. Ajuda'm.
Mira, lligada fins dissabte.
Vinga, així.
Lligada fins dissabte,
una
ja la podem lligar fora.
És un forn, això.
Així,
és un forn i el mar és un caldo. Ja se sap.
Aquí estic, moment!
Digues.
Que m'està lligant, hombre. Tinc una empolta.
Així està bé?
Així està bé. Escolteu, Martí, o fas alguna cosa... O aquí estaré lligada, eh? Tu sola ben lligada!
Bueno, escolti'm una cosa, Armínia, tranquil·litzis i li torno a insistir que els meteoròlegs no tenen el poder de... Mira, ara pujo la temperatura. Tenen el poder d'equivocar-se o d'encertar-la, només. És aquest poder que tenen, ja està.
Mira, no sé què dir-te,
eh? És un poder
equivocat. Si jo tinc el poder de que plogui meditant, el Martí té el poder de que això pari, hombre.
Que no té cap poder de fer això, Armínia, que no. Vull dir que ja es pot posar com vulgui i lligar-se 20 vegades, si vol, però no aconseguirà res amb això.
És cel·lo del boquet, eh?
Sí, em sembla fantàstic. Doncs així estarà fins dissabte, li diu. No, dissabte ja comencen a baixar temperatures.
Sí, a partir de dijous, divendres, i ho notarem dissabte.
Això ho diem ara. Però bé, ja es veurà. Això, els mapes van canviant, ja se sap.
Ho hem d'anar seguint.
Ja matises.
I bé, no, sí, esclar, el Martí ja matisa. Però el Martí de debò, el que en sap, sap que aquestes èpoques és normal que Catalunya sigui un forn i que el mar sigui un caldo. Ja se sap allò, a l'agost bull el mar i bull el most.
Ja.
I a l'agost figues i most.
I què vols dir?
Però en el fons a l'estiu tot a cuca viu.
Perfecte.
Vull dir que... Tot això dependrà del setembre.
Es farà llarg aquesta setmana, Martins.
Tot dependrà del setembre, que s'endú els ponts o eixuga les fonts.
Pots parar ja amb el refranyer popular, si pot ser. Aquesta
no
l'he dit mai, eh?
Bueno, l'acabes
de dir.
Però moltes de dites, tu, Martí, real o no?
A veure, m'agraden, sí, sempre intento, no?
Clar.
Memoritzar les dels avis, no? Les meves àvies, l'àvia de Guissona, l'àvia de la Garriga, sempre em portaven algunes dites, allò a la recàmera, també m'agrada molt la meteorologia popular. Sí, conèixer el país, no?
Fidances de la puja.
Sí, a Bellmunt, no? Van fer una, no? Em van dir?
Home, i tant.
No hi tornarem.
Em van dir.
No hi tornarem.
Sí, no me'n recordo
no,
ja.
No, fes-me cas, Martí, dos, que no hi tornarem en aquest moment.
A on? A cantar-ho?
Sí, escolta'm, Joan, per canviar de tema, que hem parlat del risc d'incendis, i el que hem sabut és que s'aplicaran a partir d'aquesta mitjanit diverses restriccions noves del govern de la Generalitat. Fins divendres seran les restriccions i seran, lògicament, els municipis on hi ha més perill d'incendis.
Sí, seran tots aquells que presentin un risc alt o extrem de foc. A partir de demà hi quedaran suspeses totes les activitats d'educació en el lleure, com les acampades o rutes, i les activitats esportives que es facin al medi natural. També quedaran restringides les activitats de campus i colònies. No s'hi podrà encendre foc o llançar petards en cap espai obert, ni es podrà fer servir maquinària agrícola que pugui generar espurnes. Finalment, tampoc es podran fer obres a la xarxa interurbana de carreteres, ni es podran transportar branques o troncs dins del bosc a ple dia, entre altres. Ara mateix, les restriccions més dures s'apliquen a 70 municipis de 13 comarques. Són les que envolten els 7 parcs naturals que tenen l'accés tancat. Parlem de Baroina de Rialf, el Montsec d'Arés, el Montsec de Rúbies, el Montsant, el Montmell Marmellà, el Garraf i els Ports. Les autoritats demanen molta precaució, avisant que els boscos estan molt secs per la sequera i que arrosseguen des de fa molts mesos. N'ha parlat Tarracú, de fet, el cap de l'àrea regional de les Terres de l'Ebre dels agents rurals, Miquel Àngel García.
És inconscient de que el risc d'incendi és molt alt, per tant, que prenguin totes les mesures de precaució en qualsevol activitat que facin en el medi natural, que respectin també les mesures que s'aplicaran en les zones de nivell 3 amb restricció d'accessos i que intentin evitar en lo possible les activitats dins de les zones aquestes de medi natural més extenses per evitar el risc d'incendi.
Assegura que ara mateix, si un incendi es descontrolés, podria fer-se tan gran com el de Tenerife.
Aquesta és, doncs, la situació a casa nostra, marcada també, lògicament, per les altíssimes temperatures d'aquests dies, i encara queda. Vull dir que paciència, fins dissabte, més o menys, continuarem igual,
sí,
o
tenim,
similar.
Sí, tenim aquests avisos de calor molt intensa durant el dia. Aquests 35 a 40 graus s'han de mantenir cada dia, almenys fins dijous. Mm-hmm. Divendres potser ja no hi arribarem, o ens estarem acostant a aquests 40 graus, no serà tan extrema, i dissabte sí que ja la refrescada serà contundent a l'interior i al Pirineu, a la costa és on costarà més que es noti, però vaja, n'hi ha per dies, per tant paciència, aquest perill alt d'incendi que tenim a moltes comarques, que pot ser extrem ja a partir de demà en algunes zones, i l'altra preocupació és a la nit. Ho deia ara la senyora Armínia, sí. Molta calor,
molta.
S'ha de mantenir aquesta situació de nits tòrrides per sobre dels 25 graus, fins i tot en alguns moments roents, quan ja no es baixa de 30 graus.
Oh, con esas noches tòrrides, noches calientes, noches bochornosas, húmedas, sí. Que pueden llegar a ser tan largas y duras.
Bé, Pedro, estem bé, estem...
Sí, es que... Me gusta escuchar a los hombres del tiempo, a Martí 1, Martí 2, hablando de estas noches que caerán a plomo.
Humidad, sí, sí.
Como agua, humedad, como dice Martí 2.
Y tal.
En fin, noches infernales, calígulas.
Sí, sí.
Que espero que nunca llegue la mañana.
Gràcies, Pere Piqueras.
De la poca humitat que el solell el Prat ha assecat.
Què has dit, ara? Perdona'm.
Doncs això, que any de poca humitat el solell el Prat ha assecat.
Efectivament.
Què vol dir?
Home, si no saps refranys populars, no és culpa meva.
Roca, y como ha dicho antes Martí, si en verano se llega a 42 en la espolla, cógeme un vaso de agua y tíramelo por encima.
Què és això, Pedro?
Un refrán de tota la vida.
És un poble. És un poble de l'Alt Empordà.
Sí, efectivament.
No tenim
la noia i la nova d'Espolla.
Sí, senyor. Va, gràcies. És que ja ho anirem
deixant. Cada gota de pluja fa el seu fang.
No és que ho farem, de veritat. T'ho dic de debò, t'ho prometo, de fet. Martí Oliveres, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Demà anirem repassant i, evidentment, actualitzant com tenim aquesta situació i aquestes temperatures altíssimes al país. Ara el que fem és canviar de tema i parlar de l'altre gran focus on hi tenim posat l'atenció en el dia d'avui. Que és ni més ni menys que el de la política, de fet amb dos fronts oberts, un a Madrid, l'altre a la Catalunya Nord. Comencem per aquí, on aquest matí s'ha desplaçat Carles Puigdemont. Ho ha fet per commemorar els 50 anys de la mort de Pau Casals a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent. És la primera vegada que l'expresident ha viatjat fora de Bèlgica des que a principis de juliol el Tribunal General de la Unió Europea li va retirar la immunitat. Adrià Santasusagna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina és la situació judicial de Puigdemont en aquests moments? i per què avui ha pogut anar a França.
A veure, recordem que a principis de juliol, el dia 5 de juliol, la justícia europea va retirar la immunitat a Carles Puigdemont, però què passa? Que la decisió encara no és ferma, perquè falta que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resolgui definitivament el cas. En aquest impàs, el que va fer el jutge Pablo Llarena va ser dir que ell no reactivaria l'euroordre fins a tenir la decisió final del Tribunal de la Justícia de la Unió Europea. Per això, ara per ara, Carles Puigdemont no està perseguit a Europa, només a Espanya, i es pot moure amb relativa tranquil·litat. De fet, fins ara no havia sortit de Bèlgica. Recordareu que el Parlament d'Estrasburg, de la sessió de l'Europarlament a Estrasburg, a França, ell no hi va anar. Per tant, de moment no s'havia mogut de Bèlgica, però avui sí que ha fet aquest pas endavant i s'ha presentat a la Catalunya Nord, a Prada, que és França. I de moment, doncs, no s'ha reactivat cap euroordre.
Mm-hmm. No us preocupeu, vinc a donar un missatge de calma, un missatge de tranquil·litat. No cal que patiu per una detenció del molt honorable president Carles Puigdemont.
Bona tarda, senyora Borràs, però ara ho explico a l'Adrià, vull dir que no cal patir. Pel que explica ara, no hi ha cap gir d'última hora, i per tant no s'ha activat cap euroordre per detenir Carles Puigdemont.
Bé,
per tant,
bé,
no haurem de patir en aquest sentit, sap?
Però si aquesta euroordre s'activés, doncs tampoc seria cap problema, perquè
home,
des de Junts...
Això ho diu vostè.
No, esperi que li explico. Sí, des de Junts hem organitzat un dispositiu per evitar que detinguin el nostre president. Hem organitzat un dispositiu de distracció.
A veure, segurament m'han parat d'idea, però què vol dir un dispositiu de distracció?
Doncs bé, mentre el president Puigdemont estigui a França, sí, perquè no cridi molt l'atenció i el puguin detenir, doncs mirarem de posar el focus doncs, en una altra banda.
Cap a quina altra banda?
Cap a quina banda, creu vostè?
Jo m'imagino fortament, a més
doncs
a més.
Doncs bé, sí, m'he ofert jo mateixa.
Ah, ja, ja,
per posar el focus sobre la meva persona sempre per mantenir la seguretat del nostre president,
esclar. Sí, sí, no, claríssim, senyora Borràs.
Sí, sí, per això avui doncs, m'he posat, m'estranya que no m'hagueu dit res, aquest vestit groc fluorescent, aquestes espardenyes de plataforma de 20 centímetres que veig el Pere Aragonès com si fos una formiga i un embut al cap.
Sí, això és el que crida més l'atenció.
S'estaca una mica.
Així passo a ser el centre d'atenció, que és l'objectiu pel que fa a la imatge, sempre per protegir el president Carles Puigdemont, esclar.
No, ja li dic que l'embut impacta, eh? Vull dir que
sí,
potser
gràcies.
No crec que calgués tampoc, però...
Ara penjaré la foto amb l'embut.
No.
Sí, a Twitter, per seguir cridant l'atenció, hashtag Laura Presidenta.
Perfecte. Ja està, doncs, això és tot el que farà, el
bé,
que ha previst.
Ara, quan surti de RAC1, aniré a Catalunya Ràdio i allà donaré més detalls.
Ah, està bé. Què dirà allà?
Doncs no ho sé, m'inventaré que en breu treure una cançó amb el senyor aquell de la guitarra que va a totes les manifestacions, sí, per exemple,
sí,
o qualsevol cosa que se m'acudeixi, que segur que serà bona si sóc jo la protagonista.
Perfecte.
I tot això ho faig, que quedi molt clar, com a distracció, perquè no tinguin el president Carles Puigdemont.
Sí, sí,
no us penseu que vull centrar tot el protagonisme en la meva persona, encara que és el que la Laura Borràs es mereix.
Molt bé, gràcies, senyora Borràs. Vagi passant, si creu convenient, a ampliar aquest missatge.
Agafo
l'embut
i me'n vaig, gràcies.
Sí, vadéu, que vagi molt bé. Per cert, parlant de, o tornant a Puigdemont, l'agenda de les properes setmanes, mesos, fins i tot, quina té? O els grans dies a tenir en compte? Vaja.
Tenim alguns dies a tenir en compte, per exemple, 11 de setembre, és del primer ple de la temporada política a Europa.
11 de setembre,
11 de setembre, ostres, sí, sí. Clar, ja no és festa.
Clar, però, però és força simbòlic.
De l'11 al 15 és el primer ple, ja, diguéssim, a l'Eurocambra. No és a Bèlgica, és a Estrasburg. Per tant, veurem, a veure si el president Puigdemont va com a eurodiputat en aquest ple a Estrasburg o no, després que ja hagi fet aquest primer pas de venir avui a la Catalunya Nord, a França, a Prada. 15 de setembre és la data límit per presentar el recurs per part de la defensa de Puigdemont a la retirada de la immunitat. Per tant, 15 de setembre, data límit. I després, a partir d'aquí, la justícia europea té 6 mesos per dir si li torna o no cautelarment la immunitat. Què vol dir això? Que entre una cosa i una altra s'haurà acabat la legislatura europea, perquè recordem que a finals de maig ja hi ha eleccions europees. Per tant, acabarà tranquil·lament, tot apunta, la legislatura Carles Puigdemont com a eurodiputat.
Adrià Santasusagna, moltes gràcies.
A vosaltres.
De fet, ens quedem parlant no només de Puigdemont, sinó també d'aquesta trobada aquest matí, o retrobament, de fet, aquest matí, amb el president Pere Aragonès i els expresidents Jordi Pujol, Quim Torra i José Montilla. En parlarem amb l'enviat especial de RAC1 a la Universitat Catalana d'Estiu, que és el Ferran Dalmau. Ferran, bona tarda.
No el tenim, el Ferran, a veure si el podem recuperar. En qualsevol cas, és qui ens ha anat explicant al llarg del dia com ha anat aquesta jornada de la Universitat d'Estiu, amb una foto prou contundent, prou icònica, com són els de quatre presidents, a més de Pere Aragonès, avui coincidint a Prada de Conflent. Em sembla que ara que sí que el tenim. Ferran, ets aquí, oi?
Sí, bona tarda.
Perfecte. No, parlàvem d'aquesta fotografia, d'aquest moment tan icònic. Com ha estat aquest moment?
Doncs s'ha viscut amb molta consciència que era un moment històric, i és que ho era per moltes coses, perquè pel risc de Puigdemont, pel sol fet d'haver-se presentat aquesta fotografia, perquè era França, la primera vegada que sortia de Bèlgica des que li van retirar la immunitat, però també perquè era la primera vegada que es veia amb un líder dels socialistes, l'expresident José Montilla, des que va marxar a l'exili, a banda dels eurodiputats socialistes del Parlament Europeu. S'ha viscut amb aquesta gran sensació de que era un moment històric. Els presidents s'han col·locat a l'abadia, envoltats per tots els flaixos, hi havia molts periodistes, molts més dels que estan seguint la Universitat Catalana d'Estiu cada dia, i s'ha col·locat Aragonès al mig, com a president actual, als seus costats Puigdemont i Torra, que són els dos presidents anteriors, i llavors als extrems Pujol i Montilla. A més, el president aragonès ha sigut el primer en arribar a l'abadia, després ho ha fet just després d'ell José Montilla, i després Quim Torra i el plat gros, que era Puigdemont. Pujol ha estat l'últim a arribar i a més l'han portat amb cotxe ben bé fins al lloc de la foto perquè per els seus problemes de mobilitat.
I què destaques dels parlaments, sobretot, del que han dit?
Bé, com que el públic de la UCE majoritàriament, per no dir completament, és independentista, ha rebut de molt bones maneres a Puigdemont, tant a la seva arribada, amb crits de president, president, com en els parlaments. Llavors, el Parlament de Puigdemont ha estat el més exitós de tots i l'expresident s'ha referit a la necessitat que el català sigui una llengua oficial europea. Sentim el moment.
Assenyalar que hi ha una llengua que no es podia fer servir amb normalitat, que hi ha una llengua que mereix ser tractada com la resta de llengües del món, no per damunt d'elles, però tampoc per sota de cap d'elles. De manera que quan demanem que el català sigui una llengua d'Europa, que continuï sent una llengua viva al costat de totes les altres, ho fem precisament resseguint aquell mateix fil que les generacions que ens han precedit van saber teixir, però que ho fem també pensant en els altres.
Puigdemont ha estat el més exitós, s'han dut tots els aplaudiments. En canvi, a Pujol l'hem vist molt feble, ha relliscat, de fet, a l'inici una mica quan ha fet referència a Pasqual Maragall, que no hi era, ha dit que des de fa anys l'hem perdut, l'ha donat per mort, ha fet aquesta patinada. Després ha admès que en un moment que no tenia un dia gaire bo i ha recordat que ell solia fer bons discursos, una mica allò de quien me ha visto y quien me ve, ho ha dit ell mateix, però sí que ha recordat que, com va fer Pau Casals en el seu discurs de I am catalán a les Nacions Unides, s'ha de preservar el català. Això ha dit Pujol.
Som i volem ser una identitat que està amenaçada, que està amenaçada. Però nosaltres volem ser una identitat amb aquesta mentalitat oberta, oberta al món i oberta a la gent.
El moment més violent, en canvi, ha estat quan, durant el seu discurs, l'expresident José Montilla s'ha referit a la construcció d'una nació espanyola diversa i no ha parlat d'una nació catalana, i això no ha caigut gaire bé, gaire en gràcia, a la gent que estava allà a la UCI. Aquest és el moment.
L'Espanya, pretesament homogènia, excloent, reclosa en els seus mites, ha de donar pas a una Espanya fraternal, respetuosa de la diversitat dels pobles que la conformen i capaç de gestionar
amb
intel·ligència.
Armínia.
Jo l'he pogut aguantar.
Pues tenes razón.
L'esperança de que siguem capaços d'abordar els problemes. Problemes que hi són, i d'un i dos.
Armínia, li demano, sisplau, que es tranquil·litzi,
de
veritat.
Sí, que el Celo va estar apretant els pulmons.
Ja, doncs ja. Deslliguis.
I encara em surt més forta la veu,
perquè...
La deslligo una mica.
Bueno...
També li dic que sí. Valent és Montilla.
Perquè, anar allà i dir això, eh?
Perquè anar allà, exacte, sí, i segons
no sé
quins discursos... A veure, tampoc es passi. Som gent civilitzada, bueno. No es passi. Sí. Alguna cosa més a destacar?
Sí, que després d'ell han parlat Quim Torra i Aragonès, que ha estat l'encarregat de cloure l'acte, i l'actual president ha volgut recordar que, així com en el seu moment Pau Casals va ser exiliat, perseguit, ara hi és Puigdemont com a exiliat. Ha fet aquest, diguéssim, aquesta mà estesa a Puigdemont, l'ha volgut deixar especialment bé en aquest acte, que era tan especial perquè ell hi era.
Doncs és un resum d'aquesta jornada d'aquest matí. Vaja, encara dura, no?, aquesta jornada a Prada de Conflent, aquesta universitat d'estiu que ha reunit avui, doncs, ja veieu, uns quants presidents de la Generalitat, entre ells, doncs, Carles Puigdemont. Perfecte. Digues, digues.
Se n'han anat, de fet, a dinar, deia, que se n'han anat a dinar després conjuntament els presidents, en privat, potser per fer algun contacte de cara a la investidura que tenen entre mans, però l'acte sí que ja s'ha acabat i la gent, diguéssim, que ha marxat un altre cop cap als seus llocs, als llocs on la gent dorm durant la Universitat Catalana d'Estiu.
Perfecte, ho hem repassat tot plegat amb el Ferran Dalmau, amb l'enviat especial de RAC1. Ferran, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I a banda d'això, l'altre focus d'atenció mediàtica del dia, lògicament el tenim a Madrid, on Felip VI ja ha començat la ronda de consultes amb els partits. Són les reunions que el monarca també està mantenint amb els grups abans de proposar un candidat a la investidura. Joan.
Han obert la llauna UPN, la Unió del Poble Navarrès, Coalició Canària, i aquesta hora es preveu que el rei es reuneixi ja amb el PNB. Tancarà el dia mantenint una reunió amb la líder de Sumar, Yolanda Díaz. El plat fort, però, serà demà. Felip VI reunirà primer amb el líder de Vox, Santiago Abascal, i després amb els dos principals candidats a ocupar la Moncloa, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Recordem que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han rebutjat mantenir una trobada amb el monarca.
Connectem amb el corresponsal de RAC1 a Madrid, que és el Roger Parsiva. Roger, bona tarda.
Bona tarda.
Segurament és d'hora encara per treure alguna conclusió, donades aquestes úniques dues reunions que ha tingut. Tot just ara es reuneix amb el tercer partit, que és PNB.
Sí, de les reunions d'aquest matí, primer amb Javier Esparza, el president d'Unió del Poble Navarrès, podem ja extreure'n la conclusió que UPN votarà a favor de Feijóo si es presenta a la investidura. I pel que fa a Coalició Canària, Cristina Valido, que és la diputada de Coalició Canària que ha anat a aquesta audiència amb el rei, ha explicat després... com ho he explicat? A veure, ha dit que donaria suport a PP sempre i quan no estigués Vox en el govern, però aquest vot afirmatiu també el trasllada al Partit Socialista, també ensenya la puteta per l'altre costat, diu que podria anar pel Partit Socialista sempre i quan es facin efectives una sèrie d'inversions a les Illes Canàries, el que anomenen com l'agenda canària, no? És a dir, que no és un sí incondicional a Feijóo i tampoc és un no rotund a Sánchez.
Doncs, clar, esperarem a veure què ens surt de les reunions d'aquesta tarda, perquè sí que tenen una mica més de pes, a PNB, per exemple, també Sumar, i sobretot, Roger, pendents de demà, que és quan hi ha els dos grans partits reunint-se amb Felip VI.
Sí, demà, evidentment, Vox, Partit Popular, i Vox, perdó, per ordre, serien Vox, Pedro Sánchez i Núñez Feijóo del Partit Popular, aquest serà l'ordre de les audiències. El Partit Popular que insisteix des de fa dies en que el rei ha de convidar Feijóo a intentar fer govern, perquè és la força més votada, i perquè l'alternativa a aquest govern de Feijóo seria... Un govern de destrucció, no? Un govern destructiu, com va dir Feijóo la setmana passada, dimecres passat al Congrés dels Diputats. Avui, aquest matí, el portaveu europeu, diguéssim, del Partit Popular, Esteban González Pons, ho ha dit a la cadena COPE.
El Partido Popular es un partido de Estado. Aceptará la decisión que tome el rey. Punto final. Yo no veo que el rey pueda decidir dar más tiempo cuando tiene dos candidatos que están deseando someterse a la investidura. Eso podría ocurrir si el rey se encontrara con que ninguno de los candidatos parece dispuesto a asumir el riesgo de intentar una investidura. Y lo cierto es que de los dos hay uno, que es Alberto Núñez Feijóo, que probablemente llega con más apoyos a la reunión con el rey.
Bé, i d'altra banda tenim Vox, que aquest migdia també ha fet una roda de premsa, l'habitual roda de premsa dels dilluns, que fan a la seu del carrer Bambú de Madrid, l'han traslladat avui a Barcelona. Ha sigut Ignasi Garriga, el secretari general de Vox, qui ha parlat, i ha dit que continua demanant explicacions urgents a Núñez Feijóo sobre el que va passar dijous passat al Congrés quan es va constituir la mesa. Recordeu que el Partit Popular no va permetre que Vox tingués un lloc a la mesa. Encara Vox reclama explicacions al Partit Popular de què va passar, i Ignasi Garriga ha recordat que abans de l'audiència de demà a 11:15 del matí que té Abascal amb el rei, vol aquestes explicacions de Núñez Feijóo. És a dir, que Vox i el Partit Popular continuen escenificant aquestes diferències. Sobre qui ha de cridar el rei, les últimes hores hi ha... un missatge, diguéssim, ja un relat, diguéssim, que Moncloa vol establir, i és que no entraran a competir amb el Partit Popular, Sánchez no entrarà a competir amb Feijóo sobre qui ha de ser el candidat. D'alguna manera li està dient, li està cedint el pas a Feijóo. Diu Moncloa que Feijóo ja va perdre les eleccions el 23 de juliol, També la setmana passada, durant la constitució del Congrés, de la mesa del Congrés, va, entre cometes, perdre, i que si vol perdre una tercera vegada, doncs que accepti l'encàrrec del rei per anar a aquesta sessió d'investidura. Diuen, per tant, que Feijó té el camí lliure. Té la seva importància qui comenci, qui sigui el candidat d'aquesta primera investidura, perquè recordem que aquell dia es posa realment en marxa aquest rellotge que comença a comptar dos mesos. A partir de la primera sessió d'investidura hi ha dos mesos per investir president, sigui Sánchez o sigui Feijó o sigui una altra persona, perquè si no es posa en marxa la maquinària per convocar eleccions en un termini de 47 dies a partir d'aleshores.
Doncs atents a aquestes converses, a aquestes reunions dels diversos partits. Alguna cosa més, Roger, abans d'acabar?
No, bueno, només dic que Aitor Esteban, que està reunit en aquests moments amb el rei, no sé si voleu escoltar unes declaracions que ha fet...
I tant, endavant.
Sí? Bé, doncs Aitor Esteban ha fet unes declaracions avui a la cadena SER en què ve a dir que aquesta ronda de contactes del rei arriba massa d'hora, que tot està molt verd encara.
Con respecto al posible candidato socialista, pues la verdad es que no hemos empezado a ni siquiera a hablar, no hemos tenido ni siquiera una reunión para hablar de la investidura, y creo que la mayoría, por no decir todo el resto del arco parlamentario, pues tampoco, ¿no?
Bé, doncs aquesta és l'opinió d'Aitor Esteban, que diu que tot plegat massa aviat, que tot està massa en l'aire. El Partit Socialista, que continua negociant, també amb Junts, avui una informació interessant que publica La Vanguardia, segons la qual el PSOE hauria posat sobre la taula una contrapartida judicial. Els socialistes haurien promès a Junts que la Fiscalia frenarà la causa del Tribunal de Comptes pel procés.
Doncs el que deia, tens aquesta reunió, sobretot a les de demà, lògicament és on hi ha bona part de l'interès i és on hi ha els partits que tenen més opcions de formar govern. Els d'avui, en tot cas, són els que han de donar suport o no a aquestes dues candidatures. Roger, moltíssimes gràcies. Demà ho repassem un altre cop.
Gràcies, adéu.
Doncs,
muy buenas tardes.
Hola.
Bienvenidos
a todos, bona tarda.
A todas y a todes.
Sí, bona tarda.
Pues nada, aquí preparándolo todo ya.
La investidura, ¿no? Preparant a veure negociacions.
No. Mi nuevo show de magia.
Ara fan màgia, també. Ara,
antes han tenido al Mago Pop, pues ahora aquí estoy, preparando un nuevo show.
Perfecte. Ens pot explicar una mica com dirà aquest espectacle?
Por supuesto. Sí? Oriol, tírame el tráiler. Hola, soy Mago Sánchez y vengo a presentarte mi nuevo espectáculo de magia, más difícil todavía. Seguro que me conoces por alguno de mis trucos históricos, la increíble moción de censura a M. Rajoy, la maravillosa investidura como presidente del gobierno en 2019, los asombrosos pactos para presidir la mesa del Congreso. Y ahora, Mago Sánchez se propone hacer lo posible por lo imposible con un nuevo y espectacular truco. Ser investido como el nuevo presidente del gobierno, con muchos partidos que no quieren investirme como presidente del gobierno.
Un enrabassat, ¿no? Aquest final, ¿o qué?
Muy pronto en el Congreso de los Diputados.
Perfecto. Això ara es dedica a fer tràilers d'espectacles que, evidentment, no formalitzarà mai. És a dir, no el veig fent màgia al mig del Congrés, jo, per exemple, però...
Imagínese que pongo de acuerdo a la derecha y a los independentistas.
Sí.
No sé
sí.
Jo.
Però,
en fin, en cualquier caso...
Requeria tanta èpica, senyor Sánchez? Sí?
Me gusta darle un toque emotivo a estas cosas.
Perfecte, gràcies, en qualsevol cas, pel seu temps
aquí
i per perdre-la amb nosaltres, que sempre és molt benvingut, evidentment. Gràcies, senyor
Igual,
Sánchez.
Si no, pues tengo futuro en Broadway.
Mira. No el veus.
Abans veig el Toni Clapés a CNN, per exemple, que no...
Estaríais invitados los tres. Clapés,
això ens agrada. També Basté, és cert que vostè no és de complir promeses que fa aquest programa.
I Rocamora.
Per tant, el dia que compleixi la primera promesa que va fer, doncs potser aquell dia pot fer-ne més.
El otro día cumplí algo.
Què va complir?
Años.
Va, perfecte. Gràcies, senyor Sánchez. 9 minuts passen de 4:45 de la tarda. Fem una pausa.
Versió estiu amb Xavi Rocamont.
Això t'encantarà. Compra en el teu centre Bauhaus fins al 31 d'agost i t'ho portem de forma gratuïta a casa. Un armari, un conjunt de jardí, renova el teu gust. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí. Consulta les condicions.
Arriba
a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
Fontvella t'omple de vida, el teu dia a dia i aquest estiu els màrquets i festivals de Catalunya.
Descobreix l'edició limitada de les noves ampolles als teus bars i restaurants preferits i podràs gaudir dels millors festivals de música i esdeveniments del país. Demana Fontvella, participa i podràs guanyar centenars d'entrades i experiències.
Aquest estiu, omple't de vida amb Fontvella.
Que tornis de vacances més blanc que una sípia, encara. Que en tornis sense gaires ganes, és lògic. Però tornar-ne sense el cupó extra de Nadal de l'11? Això sí que no pot ser. Ja és a la venda el cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Aquestes vacances no tornis sense el cupó extra de Nadal de l'11.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Som u.
D'aquí a 4 minuts seran 3 quarts de 5 de la tarda. Ara canviarem de tema completament. Volem parlar d'aquesta cursa especial per tornar a la lluna. A la lluna, perdó, sí, és lluny, és molt lluny, de fet, però és la lluna el que volia dir. I és que en les últimes hores el coet rus que pretenia aterrar al pol sud del satèl·lit de la Terra s'ha estavellat mentre ho intentava. Un accident que ara dona esperances a l'Índia de cara a ser el primer país que ho aconsegueixi. La febre per tornar a la lluna s'explica per l'aigua gelada i altres recursos naturals que s'han descobert coberta al sud del satèl·lit terrestre. És una cursa que es disputen als Estats Units, la Xina, Rússia, l'Índia i Corea del Sud. Joan.
Els nord-americans i els xinesos competeixen per ser els primers a trepitjar-la de nou i construir-hi una base, mentre que l'Índia i Rússia tenen com a prioritat situar una sonda al sud de la Lluna. La cursa per aconseguir-ho és tan evident que la nau russa, que es deia Lluna 25, es va enlairar l'11 d'agost, només dos dies abans que l'Índia. Era la primera sonda espacial de llunatge que havia llançat Moscou en gairebé mig segle. El govern rus fins i tot va desallotjar un poble sencer per poder enlairar l'aeronau. En un principi l'aparell funcionava correctament i per això ara s'investiga què ha fallat. L'accident ha donat ales, com deies, a l'Índia, que ara podria ser el primer país en arribar al pol sud de la Lluna.
Doncs per parlar d'aquesta cursa espacial per arribar a la Lluna tenim el versió a Miquel Sureda, que és professor i investigador d'enginyeria aeroespacial a la UPC de Terrassa. Per tant, Miquel Sureda, bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure si ens expliques aquesta falera per arribar a la Lluna, per què ara, després de tants anys, hi busquem aigua i busquem alguna cosa més a la Lluna, potser?
Bueno, lo de buscar aigua en realitat no és que en si sigui molt interessant l'aigua, sinó que és un element indispensable per tenir aquestes primeres bases semipermanents, que és el que realment s'està intentant. Uh-huh. No? Després d'arribar a la Lluna fa més de 50 anys, ficar el peu en unes quantes missions de les de l'Apolo i no tornar-hi durant tot aquest temps, doncs ara sí que realment hi ha un interès en aconseguint doncs el vell somni, diguem, que és doncs que la Lluna d'alguna manera lentament passi a ser un nou continent de la Terra, o sigui que estigui habitada i que s'hi puguin fer activitats d'extracció minera, que s'hi puguin fer inclús doncs, viatges de turisme. Això en les pròximes dècades es començarà a veure gent que anirà de turisme a la Lluna i jo crec que en unes quantes dècades ja doncs, serà algú relativament habitual. I doncs, aquests primers passos requereixen dominar els recursos locals de la Lluna i un dels principals recursos és l'aigua, per aconseguir aigua pel consum humà, perquè de l'aigua es pot treure hidrogen, que és combustible, perquè de l'aigua es pot treure oxigen, que es necessitem per respirar. Per tant, diguem, l'aigua és un element imprescindible per aquest primer pas, diguem, de tornar a la Lluna i intentar quedar-nos aquesta vegada.
N'hi ha més, però de passos imprescindibles.
Sí, sí, sí. De fet, com bé comentàveu a la introducció, aquí la carrera real és entre els Estats Units i la Xina. És realment tornar a enviar una missió tripulada amb gent que pugui trepitjar la Lluna i que comenci, diguem, a establir aquesta base. Aquesta segona carrera, diguem que seria de segona divisió, que és el que està passant aquests dies entre Rússia i Índia, doncs és aquest petit element de dir, bueno, anem a intentar confirmar que el pol sud té aigua, anem a intentar començar a entendre com trobar-la i com processar-la, i una vegada es trobi aquesta aigua, doncs evidentment hi ha molts passos. Primer és tornar-hi, com deia, en aquesta primera en aquests anys 20, al final, jo crec, dels anys 20, tot i que els Estats Units està dient que tornarà el 2025, però segurament serà més cap al 2030, s'enviaran aquestes primeres missions de tornar-hi a trepitjar. Segurament serà una dona, no? Uh-huh. Per trencar una mica el que va succeir tristament amb les missions Apollo, que només hi van anar homes. I d'aquí fins a tenir una base on ja hi hagi gent permanentment habitant, doncs sí, encara quedaran, sí, quedaran uns anys, jo crec que inclús algunes dècades, perquè, bueno, no només s'ha d'aconseguir processar l'aigua, s'ha de construir aquesta base. El que té de vol a Lluna és que està molt a prop, per tant, aquestes missions es poden fer relativament continuades, i sí, jo crec que això, amb uns 10-20 anys tindrem gent de manera permanent vivint a la Lluna. No és que la gent s'hi quedarà per sempre, anirà anant i tornant, però d'alguna manera sempre hi haurà algú habitant la Lluna.
El que deies, el turisme a la Lluna, no? És a dir, formar part d'una altra activitat més, doncs, per exemple, a lleure.
Clar, bueno, en un primer moment serà una extravagància per gent amb moltíssims, moltíssims diners. De fet, ja hi ha alguns multimilionaris que han comprat bitllets amb alguns coets de SpaceX, que és una empresa d'Elon Musk,
sí,
per sobrevolar la Lluna i tal. I, evidentment, les primeres persones que realment aterrin a la Lluna i puguin estar allà en una espècie d'hotel base lunar, haurà de pagar moltíssims diners perquè és extremadament car. Però, bueno, això és com tot. Lentament, a mesura que cada vegada pugui anar-hi més gent, que les bases es converteixin, siguin més grans, que les missions siguin més regulars, doncs els preus baixaran. I jo sí que crec que això ara sonarà molt flipat, però no és que se'm hagi posat la calor al cap, però jo crec que nosaltres o els nostres fills, nosaltres d'aquí uns anys, o sobretot els nostres fills, viuran en un món on no et dic que tothom hi podrà anar com qui se'n va a Salou a fer una paella, però bueno, l'espai estarà molt més a prop i hi haurà tota una economia al voltant de l'espai on s'hi faran activitats. A la Lluna segurament hi haurà telescopis per observar l'espai, doncs que s'observarà millor que la Terra, hi haurà extracció minera i hi haurà gent de manera regular anant a fer turisme allà. Hi haurà també gent, per exemple, que segurament farà un turisme més barat o que serà simplement en una estació que orbiti al voltant de la Terra, no? Una estació espacial que orbiti. I aquestes coses, que ara sonen a ciència-ficció, doncs pels nostres fills seran algú... Bueno, si estalvies uns anys i tal, doncs t'ho podràs permetre.
Perdona perquè parlo des del desconeixement, però em fa la sensació com si la Lluna l'hem tinguda adormida, l'interès per anar a la Lluna, em refereixo, l'hem tingut adormit uns quants anys i ara doncs torna a sortir sobre la taula. Potser és que no estava tan adormit l'interès, això m'ho diràs tu millor, evidentment.
Bueno, és molt interessant aquesta pregunta, perquè realment l'interès estava adormit, però depèn d'aquí. Aquí el problema de si es va a la Lluna o no, o si anirem a Mart o no, són els diners. Lo interessant és que l'interès hi ha qui ha de posar els diners, no? Hi ha molt interès per anar a la Lluna des de fa dècades. Tota la gent que es dedica a exploració espacial, tota la gent que es dedica a intentar entendre com es va formar el nostre sistema solar, inclús gent que té interès en fer explotació minera, com deia, o en trobar recursos allà, ha tingut molt interès. El que passa és que costa molts diners i pots pensar, com pot ser que en els anys 60 es va fer això, no? I ara ens està costant tant tornar i costa tants diners, i és perquè ho hem de fer tot de nou. El que es va fer als anys 60 està totalment desfasat i s'ha de tornar a construir de nou, i aleshores aquests diners, que en el seu moment es van posar per una raó molt concreta en els anys 60, no? Les missions Apollo, que era per guanyar a la Unió Soviètica en aquesta carrera a la Lluna, per un interès molt clar geopolític, no? per ser els primers en arribar-hi, per demostrar una superioritat tecnològica, una superioritat quasi moral, no? En l'espai, i que justificava aquesta inversió tan gran, doncs durant aquestes últimes dècades no hi ha hagut una justificació perquè els que han de posar els calés, que al final doncs, són els calés de la NASA, venen del Congrés dels Estats Units, són diners públics, doncs la gent que ha de posar aquests diners no hi trobava, realment no tenia aquest interès. Per què ha tornat aquest interès? Bueno, doncs perquè per un costat torna a haver-hi una petita carrera, i ara és la Xina qui està apretant i qui té ganes de tornar-hi amb un programa espacial molt potent, silenciós, no? Però molt potent, i van fent realment el que van dient, i han dit que en els pròxims anys portaran astronautes i ens els creiem, perquè tot el que estan dient ho estan fent. Per tant, hi ha aquesta nova carrera ara amb Xina, i també perquè realment, com deia, doncs aquesta idea de l'economia de l'espai, de que d'aquí unes dècades hi hauran molts negocis que giraran entorn a l'espai, coses que no ens podem ni imaginar, doncs realment comença a ser una realitat. Hi ha empresaris com Elon Musk, com James Bezos, que estan invertint molts diners en aquest sector, i per tant, bueno, ha arribat el moment de que realment qui té les garrofes digui que val la pena tornar a invertir en això.
A Miquel, no sé si ara estaves parlant d'aquest interès geopolític dels anys 70, si encara podem parlar d'això. Parlem de cursa, no? No, de veure qui va davant, perquè el primer que arribi serà el primer que es pugui quedar part del pastís?
Clar, la carrera espacial dels anys 60 no es pot extrapolar allò d'ara, perquè allò realment era estratègic, i hem de pensar que en aquells moments, entre els 60 i 61, que Kennedy diu que posaran un home a la Lluna en aquella dècada, fins al 69 que s'arriba a la Lluna, la quantitat de recursos i d'inversió que es posa en els Estats Units, diguem, per la NASA, és descomunal. O sigui, no s'ha fet mai res en la història en aquest sentit. Es posen una quantitat de diners, i per això ara costa tant, perquè ara la NASA té moltíssims menys diners que aleshores. Aleshores, no és extrapolable, és un element més aquesta carrera amb la Xina, però no és tan important com aleshores amb la Guerra Freda. El que passa és que ara, bueno, sí que hi ha aquest element extra, que és dir, bueno, ara ja sí que sabem anar per quedar-nos-hi, i bueno, doncs és el que ara està apretant.
Mm-hmm. Una curiositat, que abans deies, hi ha una primera divisió, que són Estats Units i la Xina, una segona, que és Rússia i la Índia, i Corea del Sud, aquí, té part important, o tu no l'esmentes perquè ja ni te'l creus?
Bueno, són actors secundaris, diguem. També està Japó, estan intentant també fer les seves missions. Clar, aquí pensa que hi ha certs països que intenten posicionar-se, però com seria, bueno, per demostrar que poden fer alguna cosa, no? Per exemple, la Índia encara no ha aconseguit mai aterrar a la Lluna. Mm-hmm. I ara, de fet, aquesta setmana, si aconsegueixen aterrar, com que la missió russa ha fallat, doncs podran dir que som els primers en enviar una missió al Pol Sud, però no és que siguin els primers perquè ningú ho ha aconseguit, és que fins ara ningú ho havia intentat, no? Aleshores, i la missió és molt modesta, la missió de la Índia és molt modesta, és una sonda que aterra i que té un petit rover, però que durarà només uns dies, a la que es quedi fosc i ja no hi hagi energia solar pels panells solars, doncs morirà. Per tant, diguem, aquests països com Japó, com la Índia, com Corea del Sud, fan missions modestes, però d'alguna manera, bueno, doncs són aliats. Podem dir d'alguna manera que bàsicament els Estats Units té molts aliats al seu voltant, la Xina està molt aïllada, per això és sorprenent el que està fent, té una estació espacial ell sola perquè no els deixem venir a la nostra, la Xina funciona bastant aïllada i els Estats Units el que està fent és generar una sèrie d'acords. I aleshores, respecte a això, tothom d'alguna manera, tornant a la pregunta anterior, tothom vol d'alguna manera doncs agafar una petita part del pastís. Mm. I lo interessant aquí és dir, qui arribi primer es quedarà, diguem, amb el que trobi. És difícil de dir perquè no hi ha una regulació molt clara, no? Hi ha unes lleis dels anys 70, els tractats de l'espai exterior, que diuen que tu no pots apropiar-te de recursos de cossos de l'espai, però en realitat, diguem, és una llei massa ambigua, i per tant sí que hi ha la sensació que, bueno, que serà una mica un nou Far West, no? Allà no hi haurà un policia que digui això pots fer-ho, això no pots fer-ho. Per tant, els primers que arribin i comencin a explotar recursos i aprenguin a explotar-los, aprenguin a fer servir l'aigua, aprenguin a, per exemple, a fer servir un element interessant que és l'Heli-3, doncs bueno, probablement doncs tindran avantatge. Per això hi ha aquesta petita cursa, i per això els Estats Units està generant tota una sèrie de tractats que en diuen els tractats d'Artemisa, perquè aquest nou programa, que és com l'Apolo, ara es diu el programa Artemisa, en el qual molts països estan adherint, i d'alguna manera ells venen a dir com, bueno, com que no hi ha cap llei que determini com és això, jo, saps que a aquesta gent els agrada molt fer propaganda, jo vull preservar que tot es faci d'una manera correcta i per tant faig aquests tractats, però al final el que està dient és jo faré el que em doni la gana, i qui firmi aquests tractats amb mi doncs podrà agafar part del meu pastís. I per tant, molts d'aquests països petitons que estan fent missions d'alguna manera estan dient jo també estic aquí i si me das algo pues encantat de la vida.
No sé si estàs estalviant ja.
Jo crec que ja no hi arribaré, a poder fer aquests viatges.
Pots anar a la Lluna de València.
Ara.
Això hi soc sovint. Si li preguntes a la meva mare et dirà que allà hi soc sovint. No, realment, quan jo dic que serà assequible, estic parlant de... És una mica com va passar amb els avions, o com ha passat amb moltes tecnologies. Els avions, nosaltres no en som conscients, però els avions van néixer com una, cosa d'aventurers i excèntrics a principis del segle XX, sí. I després es van convertir en un luxe de gent molt rica, i al final, doncs, després de molts anys i sobretot de molta inversió a través de la Primera i la Segona Guerra Mundial, doncs es va ja vulgaritzar o democratitzar. I amb això també passarà, però costarà força, perquè pujar a l'espai és difícil. Bueno, ho acabem de veure, vull dir, la missió russa ha fallat, hi ha coets que fallen, anar a l'espai és extremadament complexa i extremadament car ara mateix.
Per cert, Europa, què, no ens interessa la Lluna o sí que hi som en aquesta cursa i no se'n parla tant?
A Europa el que passa, a Europa tenim un programa espacial d'exploració molt interessant, però anem molt, en el cas de l'exploració tripulada, diguem, anem molt a rebufo dels Estats Units, nosaltres. I tenim és molt modesta el programa, diguem, d'exploració tripulada d'astronautes, és molt modest. Ens contentem molt amb pujar a l'Estació Espacial Internacional, doncs, tenir un astronauta allà. Tenim missions d'exploració interessants, tenim satèl·lits orbitant la Lluna i, bueno, s'està intentant, però anem molt a rebufo, diguem, dels Estats Units en aquest sentit, i per tant, d'alguna manera estem col·laborant, i de fet s'està col·laborant activament amb tota la missió Artemisa, també construint parts de les naus, no? Som com uns aliats preferents dels Estats Units. No els mencionava perquè realment en aquest sentit jo sóc una mica crític, no? Jo crec que Europa podria marcar una mica més de perfil propi i tenir un programa, diguem, de tripulació espacial, diguem, una mica més ambiciós. Però al final, bueno, el nivell d'inversió que es té, que no és petit, però és petit comparat amb el dels Estats Units, doncs fa que sempre t'interessi ser l'amigo del primo de Zumosol, no?
Ni més ni menys. Estaríem molta estona parlant amb el Miquel Sureda, però tenim altres històries. Mira, parlant de gent de la Lluna, hem de parlar de Luis Rubiales, per exemple, ara, gent així estranya i estrambòtica, doncs hem de parlar de gent així. Per tant, Miquel Sureda, com sempre és un plaer, professor i investigador d'enginyeria aeroespacial a la UPC de Terrassa, gràcies per aquests minutets. Que vagi molt bé.
Una abraçada, bona tarda.
Que vagi molt bé. 4 minuts i seran les 5 de la tarda. I efectivament hem de parlar d'esports, hem de parlar, per tant, amb l'Oriol Jové. Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Oriol.
S'ha disculpat, oi? Luis Rubiales.
Sí.
Per aquesta imatge d'ahir que vam veure.
A mitges.
Imatge que donant la volta. A mitges.
Sí, s'ha disculpat a mitges. Recordem tot plegat per haver-li donat un petó a la boca a la jugadora de la selecció, Jennifer Hermoso, després de guanyar aquest Mundial Femení de Futbol. I dic disculpes a mitges perquè és allò que ha fet de demanar disculpes, però que es nota una mica que t'estan obligant a fer-ho.
Ai.
Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, aquí no se entendía, pues porque lo veíamos algo natural, normal y para nada, repito, con ninguna mala fe.
Són declaracions que ha fet Rubiales a Doha, on la selecció espanyola ha fet
muy
escala
bien.
En el seu viatge de tornada.
Molt bé, sí, sí.
Sí, era,
tampoco, usted... es que no se va poder fer nada a este paso.
Home, doncs...
Si ja s'ha fet de tot el món un piquito, una celebració, esto lo hemos hecho todos en... En una boda. Mira, Titi,
sí.
Oye, hemos aprobado los presupuestos.
Ay, nos hacemos un piquito.
Venga, un piquito.
Ja, però escolta,
ja està, ale.
Però és que ens és igual.
Ana Pistila, ven pa acá.
No.
Però és que ens és igual que facin vostès.
Que sí, home,
no
em
busqui.
Un piquito.
No em busqui, no.
Però no veu que és el president de la federació, ella és una jugadora de la selecció espanyola.
Un crack.
És un moment en què les protagonistes han de ser elles.
Pues estás ahí de celebración, pues los hombretones nos dais palmaditas y tal.
Ja està, ja està, Vicente.
Bueno, pues
besito.
Què més ha dit?
No, això és que val la pena aturar-nos un moment a reescoltar aquest tall. Si us sembla, anem a pams.
A veure.
Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer.
És a dir, segurament m'he equivocat. És a dir, tu fas un vídeo per demanar disculpes, però no tens clar si t'has equivocat o...
No, està afirmando. Bueno. Seguramente me he equivocado.
No, seguramente no es afirmarlo.
Es afirmativo.
Vicente.
Seguim.
Es condicional.
Bueno, ¿dónde está el sí?
Porque en un momento de máxima efusividad,
claro.
Sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe...
És a dir, que no falti la justificació del context.
Ara.
No? Era un moment de felicitat, però...
Pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no?
És a dir, claro. Sense mala fe per cap de les dues parts, és a dir, només faltaria que Geri Hermoso tingués mala fe en el moment en què Rubiales l'agafa del cap amb les dues mans i li planta el petó als morros, però és que encara n'hi ha més. Resulta que Rubiales ara està trist. Però no està trist per haver donat aquest espectacle lamentable, sinó perquè la gent li digui coses.
Sí que estoy apenado pues porque ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino y uno de los mayores en general, ¿no? Ya es la segunda Copa del Mundo que conseguimos, pues esto haya empañado en cierto modo la celebración.
Claro, es que pobres Rubiales, ¿no?
Bueno, va,
també,
va.
Estaban contentos y ahora
clar,
venga.
Clar.
Qué ganas, de verdad, ¿eh?
Bueno, ya he salido, he pedido perdón, ya está, ¿qué más queréis?
No, no, ha demanat perdó a la
Vente
seva manera.
Vente latigazo a la Plaza del Pueblo.
No, ja està, tampoc cal exagerar ara,
pues
però
seguramente me
amb
equivocado.
Unes disculpes sinceres potser n'hi ha prou. De fet, avui li han demanat des del Ministeri de Cultura i Esports, li han demanat també des de la... De fet, han anat més enllà, ara ho suposo,
sí,
ho explicarem
la,
des de la
secretària general de l'Esport.
Pido perdó, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Ana Caula li ha dit fins i tot que plegui. Per això deia això de disculpes a mitges. En tot cas, sí que és veritat, sí que se li ha de reconèixer que estava molt més calmat que no pas ahir quan va donar aquestes explicacions a la cadena.